les seves pagues. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el govern vol protegir la barca de Menorca de la competència deslleial.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Tenim aquí Miguel Soler, benvingut, Miguel, al control tècnic. I també avui, si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pels edats de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a estar.
Celestí Oliver.
Som aquí.
I Miquel Jun.
Bon dia.
I avui no deixam l'artesania ni el producte artesà, en aquest cas de Balears, perquè ara hem de parlar de barques i de la barca de Menorca.
Som inexistents, perduts per ser corrent, pirates alta mà, la deriva i contravent, tots som estrangers, si ningú t'entén, tu xerres molt tancat, tu xerres diferent. Som marinets, som pagesia, poesia incandescent, som una cançó sense final, una glosa inacabada.
Just ahir mateix, la presidenta del govern, Marga Proens, va visitar diverses empreses de Menorca i va deixar aquest titular. No podem permetre que les barques fabricades fora de Menorca, amb una qualitat molt inferior i que realitzen competència deslleial, s'aprofitin del prestigi i la qualitat del producte que es fabrica a l'illa. Per això es vol revisar l'ús de la marca Abarca de Menorca. I és que les abarques tenen una història ben llarga. Es creu que la primera petjada d'una abarca en terres menorquines la va deixar un cartaginès de vers l'any 200 abans de Crist. Més tard, aquest calçat es va fer popular entre la pagesia de l'illa. Era una sabata rústica, humil i dissenyada pels mateixos pagesos amb els materials que tenien al seu abast.
Es mira i no se toca, som un patrimoni de barraques, de pedres, són esporques, de tractors, tanques i vaques.
Les abarques han passat de ser un calçat de camp a ser una sabata que es pot dur a tot arreu. Els anys han canviat el disseny de les abarques fins a arribar a les que coneixem avui. I el més important és que és un producte 100% menorquí. Per donar suport als que encara continuen fabricant aquest tipus de sabates, han de fixar-nos, abans de comprar-les, que duguin el segell Abarca de Menorca, que acredita la qualitat dels materials, del procés de fabricació i també la seva procedència.
I d'altres en volem parlar amb una d'aquestes marques que du el segell Abarca de Menorca i és amb en Pedro Castell, propietari de Castell Menorca. Com anar, en Pedro? Benvingut.
Hola, bones tardes.
Com va? Benvingut, com deia, moltes gràcies. La marca és Castell Menorca, que de fet hem vist un vídeo a les xarxes socials que efectivament promocionau això, que mos hem de ser conscients de la fabricació de la barca i que sigui de Menorca. Com ho hem de fer en això, Pedro?
Sí, bueno, les marques estem obligats, quasi diria jo, a mostrar com fem feina, els costums que tenim, el personal que tenim principalment també menorquí i bueno, la gent quan veu com fabricam i veu els processos, pues entén més una miqueta també els preus que de vegades tenim que posar en el producte.
Mm-hmm. Fa molt d'anys que existiu, que és Castell Menorca, la vostra marca.
Pues mira, ara ja va fer més de 40 anys que estem en aquest món i encara el duim amb esforços i dignitat, com sempre.
Com ho poden saber que una barca està feta a Menorca?
Pues això és una carrera i una lluita de cada marca. Vull dir, no som els únics aquí a Menorca que en feim, però jo puc ratllar de la meva. Pues nosaltres sempre hem intentat cuidar i respectar molt la matèria prima que trobem que és idònia per fer aquest tipus de calçat. Mai hem escatimat amb el gasto del que valen aquests materials, que han pujat moltíssim els darrers anys. I bueno, tenim també una forma i una manera molt artesanal de produir-les des de sempre, que són costoses, ho sabem, que es podrien fer d'una altra manera, però trobam que els rasgos que quan acaben estiguem fetes són els idonis i són els que els donen aquest segell visual que nosaltres sabem que són nostres i que estan fetes aquí. Mm-hmm. No te puc dir que tothom ho pugui valorar, però trobam que és així.
Clar que sí. En parlàvem, la barca té anys, molt d'any d'història a Menorca, de fet va començar el calçat de pagès i a poc se va anar introduint també en el consum diari també de carrer i de per tot, no? I ara tothom du a barques, tothom que val, esclar.
Sí. Bueno, és un calçat que ja no el descobrirem ara, fa moltíssims anys que està al mercat, però nosaltres sempre el que hem vist és que és un calçat que cau simpàtic. A més, el pots dur, no coneix, com jo sempre he dit, no coneix classes socials, el pot dur la reina, pot dur gent del camp, qualsevol classe social, i bueno, queda, és un producte humil, la veritat.
De fet, ara que deies això, Pedro, la reina i el rei en duen. Per tant, això significa que és un tipus de sabat, un tipus de calçat, que pot agradar a tothom. Supos que això deu ser un dels secrets de l'èxit de que durant anys i panys les abarques continuen sent un bàsic de tots els estius.
Pues sí, pues la veritat és que sempre llama l'atenció quan els abors cada estiu duent el producte, de vegades nosaltres també n'hi han enviat i els abors després de la revista que el duen i te sents, bueno, te sents bé perquè saps que és un producte de qualitat i ells el valoren i bueno, la veritat és que duen molts d'anys que em porten tant la reina com el rei i com les filletes també petites, que ja no són petites.
No, ja no són tan petites.
No, ja han crescut una mica. I Pedro,
ara ja no.
I Pedro, perquè si ens en fas una idea, quin és el procés de fabricació d'una barca? Quant de temps ha de fer servir un artesà o a la vostra fàbrica per poder fer un parell de barques menorquines 100%?
Bueno, el procés, si ara aniguéssim a la fase de sabaters, pues allà es podria cronometrar una miqueta més els minuts que tardàvem a fer una barca, però es que antes d'arribar allà ja passa per un procés de disseny, un procés de corte, un procés també d'aparadores, i quan ja arriba la manovia és un procés un poquet de més velocitat allà, però no sé què t'atén de dir ara. Potser ara avui en dia podríem fer un parell en 10 minuts.
Més tot el disseny, més pensar set sabates, que tot això és la feina aquesta que no se veu.
Sí, jo dic que es procés així de sabater, eh? Però vull dir, tot hi ha una altra història darrere que ara així és mala de quantificar.
I les obarques tenen tendències? Ho dic perquè ja n'hi ha de tota casta. Els hi han posat la sola més alta, més baixa, pedreria, diferent tipus de teixits. També és un tipus de calçat que accepta molta versatilitat.
Bueno, tothom que fa un producte i el posa al mercat, aquell producte, igual que sigui un clàssic teu, l'has d'anar evolucionant una miqueta a el que et se demanda del client, principalment, en tipus de comoditat. En tipus de comoditat hi podies posar unes plantilles acolxades, anatòmiques, es poden fer pisos més lleugers, però després hi ha sempre el tema de la moda. I el tema de la moda, si hi ha colors que predominen una temporada o hi ha també tema d'estampats, pues, bueno, sempre hi mires de plasmar el teu producte, perquè al final, aquella temporada, si ho endevines, es cap a venguem més allò.
Mm-hmm. No, i que heu fet també un esforç per fer aquest acolxat, aquesta com, que sigui més còmode quan trepitges, i que aquesta se ven moltíssim.
Sí, sí, sí.
Valtros, per exemple,
sí.
Veneu moltíssimes, no? Pedro?
Sí, però és el que te deia, vull dir, un temps quan van començar a saber que era una miqueta més rígida, no tan flexible, materials una miqueta més toscos, i, bueno, i a poc, nous materials que has anat aplicant, pues has fet ja que saber que el que volem sempre, el que cercam és que com una persona, quan li agrada estèticament visual, quan se la posa, es preu per provar-se, pues digui, hòstia, pues ja me l'endú perquè és còmode. Mm. Si aconsegueixes aquest feedback del client, pues és el que cerques.
I Pedro, ja que parlaves de tendències, no sempre se va parlar amb un directiu de Castell Menorca. Ja saben les tendències de barques de l'estiu 2026? Per si ha de fer qualsevol tipus de reserva, sabre ja quins seran els colors o els estampats d'aquest estiu?
Bueno, pues com que està a punt de sortir ara ja del catàleg i la web, ho deixaré com a...
Una sorpresa.
Que sortirà aviat.
Com se nota que en Pedro és bona empresària. Ell, fins que ha sortit el producte en el mercat, no diu res, no fos cosa.
Pedro, per ni un color no mos diràs res.
Bueno, ara hi ha hagut un... Sí, hi ha hagut un material, sobretot, que ja van posar quan van anar a les fires de tendència de materials, que vam veure que estigui ben representat, ja l'hem aplicat, i la veritat és que li dona una característica molt xula i diferent, que és una tela de bitxí. Tipus bitxí, i la veritat és que queda, jo m'agrada molt aquesta,
sí,
per exemple.
Fa com un trenat, no?
Sí, com sí, fas quatre pell de bitxí, sí. Amb diversos colors, hi ha diversos colors beixos i marrons, i una més vermosa... Però jo sé de beix i marrons, m'agrada bastant.
És el que t'agrada més. Molt bé.
Sí.
Doncs Castell Menorca, en Pedro Castell és el propietari. Enhorabona per la feina, Pedro. I visca la barca, bueno, de Menorca, sempre.
Doncs pues gràcies per aquest moment.
I tant, només faltaria. Una ferrada, gràcies. Fins una altra.
A vosaltres, vagi bé.
Idò, hem parlat de la barca de Menorca amb en Pedro, però tenim altres temes i ara vos hem d'explicar que el govern del País Basc ha alertat de l'impacte dels urbanites que es muden als pobles.
I ell era modernet que vivia a Barcelona, treballava en el disseny i vestia l'última moda. No tenia dioptries, tot i així portava ulleres, unes de pasta negra que no estaven graduades. I ell era tan feliç pensant que el món girava al seu voltant, tenia la vida per davant. Totes les noies se'l miraven amb voracitat i ell assaboria cada instant. El temps va anar passant i gairebé...
I del Parlament Basc ha presentat la seva nova estratègia de desenvolupament rural que vol millorar els serveis i equipaments en els pobles perquè viure i fer feina en el medi rural, diuen, continuï sent una opció real i atractiva. I durant aquesta presentació, Amaia Barredo, la consellera de Desenvolupament Rural i Agricultura, ha parlat dels problemes provocats per la població de les ciutats que es muda als pobles i es queixa dels inconvenients d'haver de conviure amb la feina que fan agricultors i ramaders.
És que, clar, o sorpresa.
Te'n vas allà on fan feina.
Sí, a més, al País Basc hi ha molta activitat agrícola.
Aquí passa, també, aquí passa.
Sí, aquí
de
també
casos,
passa.
Eh? Sí. Sí. Des de la Unió d'Agricultors i Ramaders del País Basc es queixen que la gent arriba als pobles pensant que són un oasi de pau en el qual només se senten els ocells i tot és verd. Una idea equivocada del que és el camp, diuen. I també expliquen que el camp és un lloc de treball. Hi ha tractors que van d'un lloc a un altre.
S'ha de matinar.
S'ha de matinar. I si hi ha animals, hi ha olors i renous que són estranys per la gent que arriba de la ciutat.
Utopia. Els pagesos se'n fotien de la seva poca traça. Deien que marxaria amb la cua entre les cames.
Des d'aquesta associació d'agricultors també diuen que hi ha molta gent procedent de les ciutats que s'adapta a la vida de poble i no tenen cap problemes, conviu perfectament amb ells, però hi ha gent que no es vol adaptar. Expliquen que han arribat a rebre queixes pel renou dels animals, pels tractors que duen les rodes plenes de fang, o per les ovelles que defequen enmig dels camins. Mireu per on. Per això demanen que es protegeixi de manera especial els pagesos que diuen de cada vegada són manco en número i dedicació.
És que, clar, de cada vegada més persones volen viure fora vila, però no tots són flors i violes. I si vius a fora vila has de ser conscient que pot haver una activitat rural. Òbviament, qui pot haver-hi.
Sí, sí.
Agricultura.
Que s'hi posen a les 6 de matí, pot ser.
Que hi ha un gall que canta.
Mm. Sí.
Que ha passat, sí. Problemes de veïnats perquè un gall cantava.
Que pastura, ramat...
Sí, de fet, ja ho deia abans, de la pandèmia ençà, moltes persones varen decidir anar a viure fora vila, també com per tenir més espai, per poder caminar, per estar més tranquils de la ciutat, però no varen tenir en compte tampoc aquesta contrapartida i que fora vila tampoc no està fet per viure. Ben que dir que no hi ha les normes subsidiàries, que no hi ha els serveis moltes vegades bàsics per poder viure. Vull dir que s'ha de fer tot amb mesura. No, no,
No, i que també estàs conscient que si tu vas a viure fora vila i ja hi havia una granja, ja hi havia una explotació ramadera, ja hi havia allò que fos, era abans que tu. I intentar canviar les normes perquè tu vius de vora d'una granja o perquè tu vius de vora de, jo què sé, ara un ramat d'ovelles i que les ovelles deixin de pasturar per de vora casa teva perquè tu no vols sentir esdringades d'esquellots quan fan voltes pel camp, el problema és una mica teu, no és de les ovelles. I això de vegades no tenim aquesta perspectiva quan decidim mudar-nos en el camp, que mos pensam que serà com es pedirien a Heidi i que menjaran tot el dia formatge calent i en realitat res més lluny de la realitat.
Clar, sentir les ovelles és encara idíl·lic, però a les 6 de matí hi ha la gent del camp que se posa a fer feina i que tant pot llaurar com pot tirar a bono, per tant...
Sí, i se bona,
passen tractors...
Se feina que
toca.
Se bona fa l'or. Els animals fan l'or.
Això mateix.
Sí, es fent, les fentes d'animal, quan se tiren, fan molt olor.
Sí.
Això és així. Mm. No se pot fer res. Per tant,
s'haurien de crear reductes de camp urbanites, és a dir, camps que no estiguin conrats, camps que no tinguin activitat ramadera ni res al voltant i que se construeixin allà la seva petita icària per poder gaudir d'un arbre que ells no han plantat i que ells no, i que ells no tindran cura d'aquest arbre, que això també em fa molta de gràcia. Volem un paisatge domesticat, conreat i que estigui vell, sense nosaltres ha hagut de fer res, i després encara damunt posar pals a les rodes a la feina de molt de pagesos i de molt de ramaders.
Clar, però si han de tenir aquesta icària, tenim un territori limitat, també.
Exactament. Mm. Més que icària, crec que hem passat a l'utopia d'en Tomàs Mur.
Sí.
I la convivència també no és fàcil i s'han d'adaptar en allò que fa anys que és, però també... En els darrers temps me n'he donat compte que també s'han fet moltes pel·lícules, i ara en parlarem amb la nostra estimada Eugènia San Pedro, sobre persones, sobretot urbanites, que se'n van a viure al camp. Eugènia, com estàs?
Què tal, com estàs?
Benvinguda.
Gràcies.
Ah, que sí, que passa molt?
Doncs pues ara que has dit això, només me ven al cap.
Sobretot deu fer 4 o 5 anys,
sí,
bueno, mirava moltíssimes.
Sí.
O dos o tres anys.
Sé que jo, pues, no és exactament així, sinó aquesta de Nomadland.
Mm. Ah, també. Mm.
No,
que...
no,
jo pensava més en Un amor, sí, que na Isabel Coixet va fer, sí, en el llibre de Sara Mesa, que era una lota que se n'anava a viure a, sí, un poble. Després també n'hi havia una que se diu Suro, que eren,
ai, sí,
uns al lot de Barcelona, sí, que estava molt bé, que se n'anaven a viure, sí, al camp, a un, sí, lloc, sí, que llavors, sí, feien Suro.
Exacte.
I ell se posa a fer Suro. I com
amb una Victoria Lewengo.
Sí, sí, exacte. Que aquesta pel·lícula també està molt bé,
sí, està
i que
molt
retrata
bé
molt bé això que dèiem ara. O també el Carràs, de qualque manera, sí, d'Anna Clara Simó, també,
sí,
reflectir una mica com aquelles persones que viuen a ciutat de cop se'n van a viure fora vila i tot allò que passa, que són... moltes coses.
El camp no és fàcil.
No.
No,
no, però és veritat que està bé el cine en aquest sentit, que moltes vegades reflecteix...
molta realitat.
D'una manera que te fa viure molt bé, tant, sí, Un amor d'Isabel Coixet, que, sí, està molt bé, com aquesta de Suro, està molt bé, sí, per viure aquesta realitat. I després com són la relació de parella, com canvien en el cas de Suro, com canvia la relació de parella d'una gent que viu a ciutat, que té la seva vida urbanita, que va, sí, bé, sí, entresurt, sí, sí, a quan se'n van a fora vila.
Sí, 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 sí.
Que venen tots els dimonis i totes les pors.
Sí, sí, sí.
De cop.
Sí, sí, exacte.
Crec que ratificaré. El camp és fàcil si tens una parella que és pagesa.
També. Mm.
No, a mi el camp m'agrada perquè jo no he de fer res. Jo no m'he acabat de menjar la fruita.
Quan has de fer feina.
Exactament.
Clar, fàcil no, perquè tu molta feina. Mai s'acaba. Mai s'acaba
la
feina.
No l'acaben mai. Si vius a fora vila i sempre pot granar...
Si tens un tros.
Oh, si tens un tros. Mm.
Sí, però una solució per aquests urbanites seria fer-se amb una parella pagesa.
Mm.
Tendrien allò bo del camp, perquè ho haurien tot llaurat, tot conreat, podrien menjar fruita, verdura, de quilòmetre zero, no, de centímetre zero.
I estarien avisats. Que vaig a tirar fens.
Exactament, avui no venguis.
Vaig a tirar fens.
Avui toca abonar. Oh. Avui pot quedar palma.
No ho sé. Ja va, te vaig a abonar, t'ho feu una coca.
Mon pare, una vegada, una veïnada, li va demanar si podia llevar gall. I mon pare, que molt bon home, se'n va dur gall.
El va llevar?
Sí.
Ja no l'hauria llevat.
Però sí, perquè tampoc no volia... Però, fiat, tenim un gall. Què hem de fer? La vida és així. La convivència a vegades també implica sacrificis. Però bé, darrer tema de la taula de redacció d'avui. Acabam amb literatura, perquè avui comencen 3 dies dedicats a Biel Mesquida.
Atòmic, cucamolla, que envies sempre de colla. T'inventes una història del passat que no has viscut. I ja vençut.
La Fundació Mallorca Literària i el Consell de Mallorca dediquen el seu 6è monogràfic del cicle La Narrativa del 70 a l'escriptor Biel Mesquida. Fins ara, aquest cicle ja havia homenatjat altres autors com Guillem Frontera, Antonio Vicenç, Maria Antònia Oliver, Gabriel Gené Manila i Antoni Serra. Aquest monogràfic de Biel Mesquida se centra en la seva trajectòria i la seva obra, que passa per la narrativa, la poesia i fins i tot pels articles d'opinió. Els actes començaran avui a les 6 de l'hora baixa, d'aquí una estoneta, a l'edifici de la Riera de Palma, amb una conferència inaugural de Nicolau Dols, per després donar pas a una taula redona, en la qual hi participaran Laia Malo, Eduard Escofet i Martí Sales. A les 8, l'actriu Pepa López farà una lectura dramatitzada de Nona, a el Jup d'Esbaluart, i a les 9 i mitja, al bar Fletxes, es farà un recital col·lectiu en nombrosos escriptors. Demà els actes continuaran a la Riera. A partir de les 10 i fins a les 7 de l'hora baixa hi haurà un bon grapat de xerrades i taules redones sobre temes com la transgressió i la ressignificació de la sexualitat en les obres de Mesquida, sobre la seva poesia, les seves traduccions, l'autor com a agitador cultural o Mesquida com a amic. A les 8 i mitja de demà, a l'Aljub d'Esbaluart, el grup Jansky i el mateix autor estrenaran l'espectacle L'adolescent de Saul. Dissabte, l'univers de Mesquida es traslladarà a Santanyí, a la casa Blai Bonet. A les 11, Esther Andorra, Montserrat Serra i el mateix autor conversaran sobre l'edició literària. Quan faltin 15 minuts per les 12, s'estrenarà l'espectacle Trast, de Blanca Llum Vidal i Joana Gomila. I a les 12 i mitja s'inaugurarà Poeteca de Diàleg, a càrrec de Jean-Marie del Moral, fotògraf, i en Biel Mesquida.
Moltes activitats en aquest monogràfic dedicat a Biel Mesquida, i nosaltres volem parlar amb ell mateix. En Biel Mesquida, com estàs? Benvingut.
Hola, estimades, totes.
Toques ens els peus en terra o no?
Estic content i regirat, és la meva frase de moda. Content i regirat. Content, perquè estic content, perquè qui no està content de que l'estimin. I tot això són gent que m'estima. I estic molt content, perquè en aquesta societat filla de puta, carnissera, guerrera, i trompera, i putinera, trobar qualcú que t'estimi i que te digui recitaré un poema teu, ja m'emociona. I regirat perquè és molt fort, perquè s'ajunten moltes de coses i jo no... Encara que tingui una imatge així de persona que no és tímida, que no és tancada, que no és agorafòbica, som tímids, som tancats i som agorafòbics.
I de 3 dies de superar posa, Biel.
Sí. No. Estic content.
I la veritat que, com dèiem, és un programa molt divers, tindràs molt d'amics, moltes persones que aprofundiran en la teva obra, perquè per això són aquests monogràfics que ja la Fundació Mallorca Literària n'ha organitzat 6, el darrer va ser d'en Gabriel Gené Manila, però també d'en Antònia Vicenç, d'en Guillem Frontera i d'altres autors, i ara te toca a tu. T'esperaves en això, Biel?
No, jo havia dit que no... Jo no me considero cap generació. Jo tot sol som una generació. Cada escriptor és una generació. Si és un escriptor bo, Faulkner és una generació, Joyce és una generació, i Ursenar és una generació, Rodoreda és una generació, i Biel Mesquida és una generació.
Una mica com quan li varen demanar en Flaubert, Bovary c'est moi, la generació c'est moi, Biel Mesquida. És a dir, tot tu ja representes, sí. Per aquest cert, i ara ja reivindicant una mica el teu valor, no només com a poeta, com a escriptor, sinó també a un moment determinat, quan va ser aquella espècie de transició i aquell final del franquisme tan complicat que va tocar viure en els que éreu joves en aquell moment, que tu vas fer una passa endavant amb un poemari extraordinari i que va trencar molles, com va ser El vell país, que primer circulava amb fotocopis fins que se va poder imprimir, se va poder dur a impremta i va passar a ser el monument que és ara.
Sí, vull dir, jo des que tenc ús de raó vaig veure que ser humà és lluitar. Lluitar. Vam haver de lluitar per aprendre la llengua catalana i saber quina cultura catalana teníem. Vam fer classes clandestines. Jo anava a aquell lloc part de la penya a fer recital clandestins. Llavors es va arribar a Barcelona, un altre pic lluitar. A universitat vam crear el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Vam fer la caputxinada. Me'n van reunir a Montserrat. Vam sofrir els fills de puta de grisos. Me'n van tancar a les presons i en el soterrani franquistes, i després quan no varen aconseguir Tomàs dictador, perquè la història era així de reputa i la gent no hi havia molta... Jo crec que aquest país, si sabeu ara, encara hi ha molt de franquisme. Vivim encara dins un neofranquisme, vull dir, hi ha molt de franquisme. Vàrem aconseguir fer explosions de llibertats a Barcelona dels anys 70, que jo vaig tenir el gust i no de lluitar les seves trinxeres. Va ser una explosió de tendresa, de promiscuïtat sexual, de lluita de LGTBIQ, X, Y, Z, pels carrers, en tota aquella gentada que hi havia. Vàrem aconseguir publicar tot allò que no m'havien deixat publicar. L'adolescent de Salva està 2 anys censurat per censura franquista. No ho sé. Jo l'altre dia em demanaven a veure si creia que estàvem, que retrocedim i que estàvem molt enrere. Dic, no, hem arribat a unes conquestes. Hem fet unes conquestes. Aquestes conquestes s'han de lluitar. I el meu lema és això, lluitar, han de lluitar per tota la llibertat que han aconseguit, perquè si no mos tornaran a censurar. Qualsevol dia Vox traurà el matrimoni de persones amb orientacions sexuals diferents. Qualsevol dia mos tornaran a censurar els llibres. Qualsevol dia mos tornaran a tancar la presó, mos cremaran a la plaça del poble. Jo estic, ja me veig, estic molt, molt així, perquè veig que sí que hi ha aquest moviment de... Jo crec que aquesta història també que diuen molt, els joves són molt voceros, són molt vots, som... No, hi ha molt de joves vots, però jo me faig molt en sots joves, perquè sempre vaig tenir molt clar que m'havia de fer en sots joves. Quan més gran tom, més me faig en sots joves, i els joves que jo conec són uns joves que lluiten per la llengua. L'altre dia em van tenir explotat fent-me vídeos per la llengua. Són joves que pensen, són joves que escriuen, en Pau Sabater, que ha traduït l'Iliada, en Arnau Barrios, que ha traduït a Pushkin, en Andreu en Targa, que ha tret un llibre de poemes que se diu Arnau, que és extraordinari. Hi ha una generació de joves que són la sal de la terra. Vull dir que no han de tornar enrere ni una passa, ni un mil·límetre, ni una micra. Han de seguir endavant.
Avui es farà una taula redona que titulada Mesquí de referent. Tu te consideres un referent de la literatura?
No. No som ni una icona, ni un referent, ni una d'això, no, que es diu allò, una cosa terradona que te penges en el pit amb una foto meva. No, jo me considero un escriptor català, europeu, mundial, lluitador per la llengua i cultura catalana. Això seria una definició així ràpida. Uh-huh. I això ho he fet des de que tenc ús de raó. I quan vaig tenir ús de raó? Jo crec que ja dins el ventre de mon mare vaig tenir ús de raó.
Idò, avui, passat, demà, o sigui, avui, demà i dissabte, es fa aquest monogràfic de Vial Mesquida a diferents indrets de Palmes, Baluart, també la casa Blai Bonet a Santanyí. Podeu consultar tota la programació a la Fundació Mallorca Literària. Vial Mesquida, moltes gràcies.
A vosaltres. No molleu.
Són les 4:32, feim un tèntol i... Eugènia, estàs preparada per parlar de cinema?
Sí, sempre.
10 pel·lícules?
Sí. Que
com... Avui 10 pel·lícules?
Sí, sí, home, no sé com ho farem, jo crec que serà molt de
seguida. A veure, per feina.
Quin és el teu moment de tèntol?
Hola, el meu moment tèntol és després de dinar, quan puc descansar una estona abans de posar-me a estudiar.
IB3 Ràdio és servei públic.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Demà, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, de 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tental t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Pla subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.
Sí, avui hem de parlar de cinema, en Eugènia, i d'aquesta carrera dels Oscars en la qual competeixen 10 pel·lícules a la categoria de millor pel·lícula i ja feina. Sí. Eugènia, els has vistes totes ja? Totes 10?
No, me falta la de Sueños de Trenes, Train Dreams. Uh-huh. Sueños, sí, la voz de Gil la vaig veure l'altre dia. Ostres, tu, eh? O sigui, no sé si l'heu vista. No. Mare meva, és molt forta, o sigui...
Bé, repassam totes,
sí.
Perquè hi ha un pot de tot en guany, no, sí. No sé què dir-te.
Sí, sí, sí.
Començarem per Hamnet, si t'assembla.
Vinga.
A veure, Hamnet. Hamnet, que si no guanya, serà una de les pel·lícules que hauran parlat, que hauran comentat, que se n'hauran dit coses, vull dir que quedarà allà, guanyi o no guanyi.
Sí, 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 totalment. Jo crec que és una d'aquestes pel·lis que passaran els anys i seguint se'n recordarà. Mm-hmm. I això és difícil, d'aconseguir. Mm-hmm. De fet, d'aquesta llista no n'hi ha moltes que tinguin aquesta característica.
Però Hamnet sí que la té, no?
Sí, jo crec que sí. A veure, bueno... Per jo no seria d'una d'aquestes, però ja vos dic que és la meva opinió personal, però...
T'agradaria que guanyés Hamnet, millor pel·lícula, en els Oscars?
No estic segura.
És que hi ha competència en guanyo.
Sí, sí, sí.
No és fàcil la cosa.
Que tinc aquí totes, ara les estic mirant, tijolina.
Recordem que Hamnet és aquesta adaptació de la novel·la d'Anna Maggie O'Farrell, ambientada en la Terra del segle XVI, i sobretot centrada en la dona de William Shakespeare.
Exacte.
Que l'altre dia vaig veure un tuit que m'ha fet molta gràcia i diu, sí, vosaltres esteu parlant d'això, però... mentrestant, en Shakespeare a Londres s'entenia amb el que va fer de Romeo i Julieta.
Jolín, ja. Sí, sí, sí.
Que no m'hi ha l'actriu que va fer la pel·lícula de Romeo i Julieta. Ja m'ho sortirà.
Diu Romeo i Julieta o de Romeo plus Julieta?
Romeo i Julieta.
Ah, és que jo recordo és la d'en Baz Luhrmann.
Que va ser molt, molt famosa.
En Van DiCaprio.
Sí,
sí.
Però no, no era aquesta la que he dit jo. Bé, qüestió, que això, que clar, com que hi ha un moment que en Shakespeare passa moltes hores a Londres, que sí. És allà on... Que, no, no, que durant la pel·lícula tampoc no se centra molt en aquest moment, perquè la pel·lícula està centrada en ella, en la dona de Shakespeare, però sí que hi ha aquest moment que no saps si és ell, si no és ell,
sí, ara
que
diuen,
fa i que no fa.
So de Shakespeare in Love,
exacte.
No Winnie Paltrow.
Gràcies.
Sí. Gràcies, Jaume.
Gràcies, Jaume. Winnie Paltrow, exacte, gràcies. Sí, bé, m'ha fet gràcia aquest tuit.
Molt bo.
Hamnet.
Després tenim, sí, Los Pecadores, que ara xerràvem fora de micros amb en Xisco Nadal, que ell troba que segurament guanyi.
No perquè sigui la més bona, sinó perquè també fa una sèrie d'anys que en els Oscars els agrada tenir un punt alternatiu. I jo trobo que de totes, la més rara o la més inesperada serà aquesta de Los Pecadores, perquè, clar, és que ciència ficció, el que hi ha a la fi.
Sí, és que si no saps molt bé d'acabar aquesta pel·lícula, que jo per sort la vaig veure així...
Sí, jo també, però la vaig aturar a mitja pel·lícula. Jo. No està feta per jo, aquesta pel·lícula.
No. Jo és veritat que la mirava i en el moment en el que passa allò... Pues vaig dir, però que estic mirant, o sigui, que és això.
És que quan passa allò, te quedes regirat.
Sí, però, en popular opinion, és, a mi és el que més m'agrada de la pel·li. Aquest gir. Però és
home,
que a mi m'agrada molt el cinema fantàstic.
De la pel·lícula.
Sí.
És que si no, aquesta pel·lícula no tindria... Si no passés això...
Sí.
A mi me recordo una mica en el final de Sugar d'Apple. Aquest moment sorpresa, que també a Sugar, sa sèrie, que és d'un detectiu...
Ah, sí, que l'he vist.
Just en el final passa una cosa que tu estàs tots els capítols pensant que va, que estàs mirant una sèrie d'aquestes de detectius,
sí.
Hi ha un moment de gir inesperat que dius, m'has canviat tota la perspectiva en Los Pecadores, més o manco, et sa mateixa sorpresa.
Sí, un gir fantàstic, que se diu. Sí, bueno, està bé. Com dèiem, que bueno, l'altre dia me van desmuntar un poc la teoria, que no és una teoria, sinó que és el titular que s'ha dit aquests mesos sobre que la pel·lícula més nominada de la història dels Oscars. Això és perquè enguany, més que mai, hi ha més candidatures. Aleshores, és normal que sigui una de les més nominades, perquè abans no n'hi havia tantes, per tant, bueno... Veus? És que el màrqueting fa molt. Jo que vols... No sé, ja ho veurem.
Mira, objectivament no han dit cap mentida. Ets la més nominada a la història del cinema, però perquè enguany s'han afegit certes candidatures que altres pel·lícules no han tingut opció d'optar-hi.
I també perquè està molt nominada en el tema tècnic que té. Ja. Òbviament aquesta pel·lícula, per allò que passa, té...
Sí.
Cosetes tècniques que la fan especial i que la fan de complicada execució i per això també està nominada, com passa en Cirat, que ja en parlarem. Que per cert, dissabte ja...
Ai. Sí.
Ja teniu la vostra travessa feta per Goya?
Bueno, a mi jo me'n falten dues per veure que no n'he vistes. Me falten Mas Palomas i La Cena.
La Cena m'ha agradat molt, la vaig veure la setmana passada. I m'agrada molt el final.
Ai, vale.
El gir, és a dir, també no hi ha un gir fantàstic,
vale.
Però hi ha un moment en el final que te canvia tota la perspectiva de la pel·lícula,
vale.
I trobo que està molt bé.
Vale.
Per ser una comèdia, com se n'han fet tantes, jo què sé, jo ara penso en La Vaquilla, Viva la Banda, etcètera, sobre la Guerra Civil Espanyola, conseqüències, etcètera, trobo que ha sabut trobar el seu to i és cert que els actors estan molt bé. I té trossos de comèdia que jo trobo que estan molt ben aconseguits. M'agrada molt, per sorpresa, Mifa, que m'ha pensat que seria la típica comedieta d'aquestes que mires una estona i troc que el jaquet una pel·lícula que...
Això diuen.
Que ara guanyarà.
No, ves alerta, perquè Rizòmetro a Espanya funciona molt bé.
Idò.
Però bé, tornem als Oscars.
Vinga.
Continuam. Una de les pel·lícules que potser sí que guanyi l'Oscar.
Potser.
Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Aquesta està de dalt de tot, per guanyar.
Sí. És que ara les estic mirant totes.
Ets la teva candidata?
Clar, a mi em passa una cosa, i és que jo tinc un parell de preferides, que és una balleta d'allà tras otra, Valor sentimental...
I Martí Suprim.
Martí Suprim.
Molts
ballers
dins l'altre dia.
Sí, però el que més m'agrada també, que ha passat un poc desapercebuda, perquè se va estrenar ja fa un parell de mesos, és la de Bogònia. A mi, aquestes pel·lícules que realment arriben a Hollywood, però sense que ho siguin realment, són un poc independents...
Ara també has sumat Bogònia. Ui, quina embolla.
Sí, ja.
Bogònia és aquesta de
Yorgos. T'anava a dir, Luca Guadagnino. Sí, d'en Yorgos. Sí.
Que també fa pel·lícula cada any, cada dos, i que això ja m'ho estem embullats amb tanta pel·lícula.
I totes en Emma Stone, que fa que a vegades costi només d'un cop d'ull amb un fotograma diferenciar una cosa d'una altra.
Sí.
Home, aquesta...
Bueno, en aquesta la diferencies.
Sí. Perquè... No, sí, també va ser caracterització d'ella. Mos podíem entendre que repeteix actriu
i si
vols moltes pel·lis, és fàcil mesclar-les.
Però bé, una batalla tras otra...
És una molt bona pel·lícula, ha agradat molt. Però clar, No saben què passarà.
No?
No. Jo no sé què passarà. A mi m'agrada molt i segurament, ara no recordo les nominacions, algú s'endurà segur.
Segur.
Però...
El millor director...
Pot ser, pot sí. S'ho mereix. La veritat és que s'ho mereix.
Més pel·lícules. Frankenstein, que no se n'ha parlat massa de Frankenstein, però també perquè se va estrenar com a les primeres.
No. No? No, jo crec que se va estrenar a desembre, més o manco.
Mira, no va ser les primeres.
Sí, és una pel·lícula...
Que ja l'he vist a plataformes, ja me sembla que fa un any que s'estrenava.
Claro, és que se va estrenar a cines, a sales d'exhibició, després va estar com a dues setmanes i ja la tercera setmana se va estrenar a plataformes. Uh-huh. És una pel·lícula igualment que jo crec que s'ha de voler anar al cine per l'important de la
no
pantalla i tal.
No
però
no.
Sin más, sí, no, totalment.
Li varen, li varen fer una senyora ovació... De, ara no recordo quant de minuts eren.
A mi m'agradaria ser-hi en aquestes ovacions perquè m'apareixen, o sigui, és que no m'ho puc creure, però passa molt en els festivals tant de Venècia com a Cannes que veus
molt bé, són les 16:44 sí. Eugènia San Pietro, avui aquí en Nolxos, la nostra col·laboradora, desmuntant que els aplaudiments siguin tan llargs en els festivals.
No m'ho puc creure. O sigui, jo penso que és
un jo m'he aplaudit més d'un minut, ben, perquè però... jo quan ja duc un minut aplaudint jo dic, escolta, me n'he d'anar a berenar.
Ja, men, jo les obres de teatre sí que ho faig. Però no me crec...
un reel. És a dir, agafen un reel.
Però és que, per exemple, aquesta de Frankenstein, o sea, la Vol de Hind no varen ser de 8 minuts.
La de Frankenstein...
De 8 minuts aplaudint. Sí. Però tu ho has pogut comprovar, això?
No, no, però ja t'ho dic, que no m'ho puc creure.
Un moment, estimades. Supos que m'ajuden de fiar de les cròniques dels professionals que cobreixen la informació del cinema. No crec que tothom se posi d'acord amb inventar-se que a Frankenstein...
Ja, però és que de 8 minuts aplaudint.
Varen estar...
Però de 8 minuts és molt de temps. És que, no sé, no, me resulta increïble i m'ha pareix fantàstic també i preciós i crec que ha de ser un moment brillant que hauria de poder viure tothom, perquè deu ser impressionant. Uh-huh. Sobretot si tu has format part d'aquesta pel·lícula, però me resulta difícil de creure, no sé. Més que res pels temps d'aquestes produccions, és a dir, d'aquests esdeveniments.
Venècia, 13 minuts d'ovació que varen tenir en Jacob Elordi plorant com un infant.
Bueno, mem, si és en Jacob Elordi...
L'aplaudien a ell.
Clar.
I mira que en aquesta pel·lícula no el veig molt.
Ostres,
perquè...
no.
És que ara no t'entens, però només un sí o un no, que s'ha de sortir un trend a Instagram i vaig dir, xap, ves alerta. Jacob Elordi, és guapo o és alt?
És guapo.
És guapo i és alt.
Té les dues coses.
Fa un 90.
Sí, però aquest reel que jo vaig veure posava en Jacob Elordi més baixet, ja, mesclat entre d'altres actors, i no destacava tant.
Jo sempre ho dic en això. Tens tota la raó del món. Però, ara mateix, és guapo i és alt.
I ja està.
És així.
Tenim dubte, gràcies.
Bé, Frankenstein...
No m'ho ha agradat. No. M'ho sap greu.
Ai, quan guanyi.
No, que va.
Martí Suprim, tu la vas veure i vas venir aquí emocionadíssima. Sí. Ara ja t'ha baixat un poc aquest suflé.
Ai, sí, m'ha baixat el suflé.
Ja sé, a vegades passa el suflé baixa.
Ja, no, a més, si tens els altres títols aquí mirant-te, pues dius, ostres... Mamam, és una molt bona pel·lícula i està molt ben construïda, però bueno, no sé si sabeu tota la polèmica que ha sortit arrel de què s'estrena.
No.
Bueno, resulta que els germans Safdie, que són dos directors molt reconeguts i que són germans, sempre havien dirigit junts, però durant la pel·lícula de... durant una de les pel·lícules que varen fer, que ara no recordo el nom i la vaig veure fa res, Déu me mataran, on surten... Es que surt tota la saga de Crepúsculo. Pobre meu, que el reconeix.
Robert Pattinson. Pattinson.
Mira, és que ja m'estan escrivint. Sí, va fer una pel·lícula, varen fer ells dos una pel·lícula, i va haver un problema durant el rodatge que se va descobrir un parell de mesos després quan se va estrenar i és que hi havia una escena un poc compromesa a nivell sexual amb una menor i només ho sabia un dels germans. I quan un d'ells, els que no ho sabia, se va enterar, pues se van discutir i arrel d'aquell moment han deixat de fer feina junts. I cada un fa feina per separat. De fet, un d'ells va dirigir fa uns mesos la de Smashing Machine, que també va estar a Venècia, que és aquest tio tan gros que és boxellador o no sé què. Per tant, ara fan feina per separat. Què passa? Que des que han sortit les nominacions en els Oscars, ha tornat a sortir tota aquesta...
polèmica.
Tota aquesta polèmica i... no guanyarà. Aquesta pel·lícula no guanyarà, vamos, i no s'endurà res. I és una pena.
Hi ha una campanya anti-Timothée Chalamet, també sí. A Estats Units, perquè diuen que és un jove que només s'enamora de gent famosa. I han començat a circular com a historietes d'ell, que ja des de que anava a l'institut només sortien gent famosa, sí. I jo crec que això és una d'aquestes campanyes sibilines que de vegades se fan que un Òscar te va d'un doi, moltes vegades, sí. a l'hora de votar.
Sí, sí.
Hi ha un clima anti-Timothée, que un anti-Timothée, que sempre hem de dir que veus en perfecte estat de revista, anti-Timothée, que a mi m'ha... des d'en fora m'ha fet gràcia.
No festeja,
però també m'ha sorprèn com funcionen aquests engranatges hollywoodencs.
Festeig una Kenner, no?
Sí, és vera. Sí, 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 sí.
Que no és precisament anònima.
No
ho és.
Valor sentimental... Ai, això és la delícia d'aquestes...
Sí. Sí.
La tendra, la delicada, la cinema independent, la Noruega...
A mi és que el director m'encanta. Ara estic revisitant la seva filmografia i... no sé, i és perfecte, a mi me sap greu. Però, bueno, a mi m'agradaria que, si Valor Sentimental no guanya la millor pel·lícula, que guanya almenys la millor pel·lícula de...
estrangera.
Sí, estrangera. De parla no anglesa.
Ja, però la brasilera també és allà...
La vaig veure i, bueno, o sigui...
Fent força.
La gente secreta, parlau?
Sí, vaig veure La gente secreta l'altre dia i és vera que crec que va ser culpa meva que tenia les expectatives molt altes.
Per un moment, Sant Pedro, m'ha pensat que anaves a dir que tenia son. I a mi me passa sempre, per tant, això no... És a dir,
també.
Si la pel·lícula t'agrada, hi hagi son o no hi hagi son, t'agradarà.
Tenia son, és vera, però, clar, jo tenia en el cap imaginació... O sigui, jo pensava que seria estil de On estoy aquí. Que va ser com la de l'any passat amb Anna Fernanda Torres, si no m'equivoc, l'actriu, que va ser espectacular aquella pel·lícula i és així com un thriller amb un muntatge com molt marcat. En canvi, això, no sé, o sigui...
No t'ha acabat de...
No.
Idò, tenim Agente Secreto, Bogonia, que és aquesta que vos comentàvem, de director grec Yorgos Lanthimos, Sueños de Trenes,
sí.
F1, La Voz de Hind i Un Simple Accidente, Déu-n'hi-do.
Sí. Sa de F1 també t'ha dit que és allà per fer en Balum.
Jo no ho entenc.
Perquè n'hi havia d'haver 10, no?
Supos que sí, d'aquest en dir, mira, ja que en Brad Pitt n'ha fet una de carreres, és d'Apple, devia tenir alguns acadèmics que devien ser de sa companyia, però no cap d'entendre. És que la vaig veure l'altre dia, precisament a Apple, i vaig dir, és que jo flipo un munt
no,
amb aquest tema.
No, sin más. I de fet, hi ha d'altres que no hi són i que haurien de ser, com per exemple d'enrere d'en Park Chan-wook, que és un director també que està molt bé, que el van comentar l'altre dia. Vull dir, està, no és una pel·lícula brillant tampoc, però està alçada de moltes altres, inclús jo crec que és millor que moltes que algunes que són en aquesta llista.
Idò, si vas la setmana que ve fent les travesses
sí.
nostres,
bueno,
t'has de decidir.
Sí. Jo...
La setmana que ve vendràs decidida.
Sí.
I sobretot com entren també les que han guanyat el Goya.
Sí.
Per cert, en el sopar de cas que a Rio Sant Pedro encara queden places.
Mira, no. És a dir, no faran res.
Ja no hi ha places.
No,
ho
no
sabia. Fai tard.
No faran res.
No?
Normalment sí que han fet... A lo millor sí, però sí que és veritat que en Vittorio Molina va escriure per a menys si fèiem algo, però crec que no s'ha fet gaire cosa.
Bé, si hi ha conclau de cineastes, avisau. Ho dic perquè sempre està bé. Voreu Goya en companyia.
I un micro.
No anava a dir, jo m'ho duré a sopar, perquè ara estic en restitxa calòrica, jo m'ho duré a l'amanida. Per mi no passeu pena.
Moltes gràcies, Eugènia.
Veurem
què passa amb els Goya aquest dissabte. Gràcies. Fem una pausa, ara tornem.
IB3 Ràdio és coneixement.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! Tentol. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que s'ha publicat l'assaig El origen de Colón más allá del ADN de Carlos García Delgado, una anàlisi crítica que qüestiona la tesi genovesa que diu que el descobridor d'Amèrica va néixer a Itàlia.
El origen de Colón, más allá de l'ADN, de Carlos García Delgado, és un nou assaig que posa en entredit la tesi genovesa, que sembla que s'ha imposat i que assegura que Colom era italià. García Delgado s'alinea a la tesi de l'origen noble de Colom a la corona d'Aragó i, per tant, ara sabrem fins a quin punt aquesta tesi és certa, la de que va ser mallorquí.
No ho sabem, però tal vegada en Carlos García Delgado té qualque pista. Com estàu? Benvingut.
Hola, ¿cómo estáis? Muy bien.
Moltes gràcies. Com és que vos heu decidit a tractar aquest tema? Sempre polèmic, eh, Carlos?
Sí. Bueno, yo soy arquitecto. Sí. Y tengo una formación pues, técnica y científica. También soy ingeniero industrial. Y bueno, este es un tema que, aunque no soy historiador, siempre me ha llamado la atención, porque por lo que veía, de lo que ve todo el mundo de su presencia, Colón era una persona que escribió en castellano toda su vida, escribió mucho, mucho, y más o menos bien, correctamente, se le notaba que no era castellano de origen, pero escribió todo en castellano. Incluso las cartas a sus hermanos, supuestamente también genoveses, también las escribió en castellano. Es decir, es muy curioso que una vez que además ya,
que
escribía
no
en latín...
Claro, en lengua materna, ¿no? Clar.
Sí, es muy raro. Es decir, porque si fuera una persona no formada, pero era una persona culta, escribía en latín también. Entonces, que todos los escriban en castellano. Hombre, esto ya mosquea. Pero bueno, yo dejé pasar años con esto, le daba vueltas, tenía amigos que, con los que hablábamos, pero... Luego resulta que esto de Colombo, nadie le llamó Colombo en la vida, nunca. No hay ni un solo documento histórico, incluso hay cartas de los reyes católicos a Colón que le llaman Colón, con M.
Uy.
Y la famosa carta de que él mismo escribió después del descubrimiento a Luis de Santángel, que era el escribano de los reyes católicos, firma Colón, con M. Entonces, bueno, yo un día me encontré a uno que defendía a tres genoveses y le digo, oye, pero...
Ay, Carlos, que l'han perdut un moment. Sí? Ara?
Sí.
Ah, perdona, no, digues. Sí.
Es que tengo mala cobertura, a lo mejor, o se corta, o qué.
Ara vos sentim. Que deia, va a trobar una persona...
Bueno, no, sí. Decía que nadie le llamó Colombo en la vida, nunca. Todo, y él firmó siempre como Colón, con M también, o Colombo, pero nunca Colombo. Entonces le pregunté a este, ¿por qué se llama Colombo? Dice, no, porque Colón es la castellanización de Colombo. Hombre, no me hagas reír, Colombo no necesita ser castellanizado. Se castellanizan palabras que tienen alguna letra. Por ejemplo, si fuera Colón, sí que necesita ser castellanizado, porque en castellano no hay ni una sola palabra que acabe en M. Todos acaban en N. Entonces, de Colón, ¿qué pasa a Colón? Vale, pero de Colombo se habría seguido llamando Colombo. Uh-huh. No me voy a reír. Entonces, o sea, hay incoherencias de estas y hay muchas incoherencias. Uh-huh.
També diu vostè...
Tantes que llega el momento.
Exacte. Sé que volia comentar que...
Que dices...
Aquesta de ser noblesa que deies que difícilment seria de família de teixidors genovesos.
Difícilment, porque hay otra cosa muy curiosa. Antes de que saliera la expedición, los reyes católicos nombran paje de su príncipe heredero quería decir de las coronas de Aragón y de tanto de Europa en aquel momento, era el príncipe Juan, que era el heredero de las dos coronas. Bueno, nombran al hijo de Colón paje de este príncipe, que te eligieran paje en aquel momento. Especialísimo, es decir, la alta nobleza se sentía muy honrada si a un hijo suyo le hacían paje del príncipe. Bueno, pues hacen paje del príncipe Juan a un hijo de un lanero genovés que no había descubierto nada todavía. Es que da risa, ¿no? Es una cosa... La tesis genovesa hace aguas por todas partes, no hay para dónde coger.
Per tant, la seva tesi, quina seria?
Además, otra cosa, perdona. No. Le tratan de don. En el contrato que le hacen de las capitulaciones para cedimiento, le tratan de don. En aquel momento solo se trataba de don a los reyes, a la nobleza y a las autoridades eclesiásticas, a las dignidades eclesiásticas. Los obispos, arzobispos, cardenales. A nadie más. A un hijo de un lanero, ¿no ves? Los reyes católicos le van a tratar de don. Bueno, pues le tratan mirante, le nombran virrey y le nombran... Bueno, es decir, bueno, en fin, yo a partir de todos estos indicios, pues la cosa me interesó, empecé a investigar y ya está, este libro.
He de dir que jo crec que des d'Itàlia me'n estan boicotejant aquesta connexió amb en Carlos García Delgado.
Els italians són molt vius.
Molt intervenir, Carlos. Jo crec que estan boicotejant perquè tu no puguis exposar la teva tesi i que sigui en Colom genovès italià, però.
Totalment. Farem una cosa, vos tornarem a convidar un dia, veniu aquí a l'estudi i en parlem tranquil·lament i mos exposau els fets que tractau en aquest assaig. Vos sembla bé, Carlos?
Sí, sí.
Perfecte.
Sí, además, otra cosa. A una de las primeras islas le pusieron Isla Margalida. Margalida. Margalida solo es en Mallorca. En castellano es Margarita, en italiano Margherita, en catalán es Margalida solo es...
Tenim problemes amb aquesta connexió,
Carlos.
Podríem
ir a Madrid?
Sí? Vos convidam un dia en parlant tranquil·lament, que tenim problemes amb la connexió. Una Ferrari, moltíssimes gràcies.
Fins on... Molt bé,
no se preocupi.
Adéu,
un dia, ara tenim el telèfon, un dia el convidam aquí als Estudis d'Iveta Ràdio per parlar d'aquest assaig que acaba de publicar l'enginyer i també arquitecte, Pantura el coneixereu també com a Guy Forestier, per aquell Queridos Mallorquines, també en va ser l'autor, Carlos García Delgado, que ara ha publicat El origen de Colón, más allá del ADN. Arriben ara els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.